Ahir es va aprovar en el Parlament el projecte de llei de mesures urgents en matèria d'habitatge i precisament avui volem saludar el conseller insular d'Habitatge i Turisme, Artal Mayans, per abordar diversos temes de la seva competència en relació a aquest assumpte. L'habitatge, que ha esdevingut probablement un dels problemes més importants de la societat insular del segle XXI. Molt bon dia, Artal Mayans, benvingut a Ràdio Illa.
Molt bon dia a tots igualment.
Bé, això, ahir es va aprovar aquest projecte de llei de mesures urgents en matèria d'habitatge. Recordem que ve tot d'un decret que es va aprovar el mes d'octubre, que ja, diguem-ne, establia aquesta figura de l'habitatge a preu limitat. Ara ja és qüestió de cada municipi, o en el nostre cas de cada consell / ajuntament, doncs aplicar aquestes mesures. En el nostre cas, a Formentera, quina repercussió tindrà aquesta llei de mesures urgents en matèria d'habitatge?
Bueno, aquestes mesures al final es treuen amb una intenció, igual que, bueno, suposo que com totes, però depenen d'un mercat que està en mans de molts de petits actors, doncs al final no es pot preveure exactament un resultat. El que sí que esperem és que com a mínim deixi d'anar pitjor, de moment, i a poc a poc puguem recuperar un no diré un equilibri, perquè un equilibri aquí fa temps que no l'hem tingut, però sí que puguem tornar una mica a veure la llum al final del túnel.
A veure, segons aquesta llei, els municipis, els consistoris, poden aplicar diverses mesures, per exemple, reconversió dels locals comercials o oficines en habitatges a preu limitat, divisió d'habitatges en noves unitats, també per preu limitat, el canvi d'ús de terrenys destinats a altres assumptes, equipaments o inclús desenvolupaments turístics per habitatge a preu limitat, o possibilitat de l'increment d'altura d'edificis existents a habitatges de preu limitat. Quina d'aquestes mesures es pot aplicar aquí?
A veure, jo crec que la principal que podríem aplicar aquí seria el... Bueno, n'hi ha dos que són les més possiblement actives per totes les illes. Seria el canvi d'ús de locals comercials a vivendes, perquè, bueno, hem vist que en els darrers anys hi ha hagut una certa tendència a tancar comerços que abans estaven oberts o que s'anaven llogant any rere any i que pareix ser que no sé si per els alts preus que es demana de lloguer o per cap, però al final queden tancats. Entonces, nosaltres el que pensam és que això pot ser una de les solucions, encara que tampoc és la que més mos agrada, perquè, bueno, al final, si tu tens un carrer, i més a Formentera, que cada poble són tres o quatre carrers, i ses botigues passen a ser cases, perds una mica l'atractiu principal, no? En aquest sentit, crec que hi havia un punt en aquesta norma que especificava que hi hauria algunes zones concretes que el mateix ajuntament o consell, en aquest cas, podria determinar que no es poguessin convertir en vivendes. I llavors, canvi d'ús de terrenos, nosaltres el que sí que veiem és que queden alguns terrenos, no molts, queden alguns terrenos a Formentera que encara s'ha de decidir que s'han de fer, però que tampoc és una solució absoluta, no? Les dimensions i la necessitat d'habitatge que tenim a Formentera són molt, molt elevades i no podem fer totes les vivendes que es podrien arribar a fer, perquè al final també hem de pensar que en aquests terrenys hem de deixar puesto, pues, per infraestructures, per, bueno, l'any passat estava molt de moda lo de les pistes de pàdel, infraestructures esportives de diversos nivells, que al final també és el que ens pot ajudar a que la gent que ja hi viu hi visca millor, perquè molta de la gent que ve a Formentera, històricament sobretot, diuen que llavors en Cibar no troben res, queden quatre bars, literalment, per sortir a fer una copa i de dia pràcticament no tens un cine, no tens una bolera, no tens... Entonces, crec que és important que tinguem també en compte que no només fer vivendes a lo loco, que és una mica el plantejament que tenien des d'un dels partits que es va presentar, el Partit Llibertari, que deien, pues en faim més i en faim més i quan en facin falta més en tornem a fer més. Però sí que pot ser una de les vies per treballar en aquest sentit, que va una mica de la mà de també canviar les correspondències de bueno, el número d'habitatges que entren en una parcel·la respecte de lo que hi havia abans a lo que es podrà fer a partir d'ara.
Però aquestes dues mesures, canvi d'ús de locals comercials a habitatges i canvi d'ús dels terrenys per poder-hi fer habitatges, això està aprovat ja?
Bueno, no sé exactament en quin estadi està, jo sé que això es va treure des de...
Sí, el govern balear, diguem-ne, aprova una llei que habilita els consells o els ajuntaments a fer-ho. En el cas vostre, de Formentera, diguem-ne, això ja es pot portar endavant o entenc que... Haureu de fer algun tipus de reforma normativa al respecte?
Sí, jo entenc que s'ha de fer una reforma. Igualment també estem nosaltres revisant modificacions que fan falta bueno, pues, des del reglament turístic fins al PTI, que també està una mica desactualitzat perquè bueno, s'estadi que tenim en general en la societat d'ara no és el mateix que hi havia en l'any 2010 quan es va fer, doncs estan pendents una mica també de veure com podem aplicar totes aquestes mesures, quines realment ens interessen i quina és la millor forma d'aplicar-les.
Tenen algun termini per aplicar aquestes mesures? Ho dic perquè alguns ajuntaments de les Balears ja les han aprovat. Des de Formentera hi ha algun termini per saber quan s'apliquen aquestes mesures de desenvolupar les mesures urgents del govern balear?
No te sabria dir un termini exacte.
Bé, altres coses. El Consell convocarà ajudes al lloguer per aquest 2024, com sí que s'havia fet els anys anteriors?
Sí, estan pendents de... Bueno, vaig estar reunit amb el lletrat de Vivenda fa un parell de dies, sí. Que estaven pendents encara de la confirmació de la quantia que se mos dotarà per ajudes i subvencions aquest any, i entonces traurem ja... És definitiu. De fet, ell i la tècnica encarregada de l'àrea es van reunir, crec que va ser aquesta setmana passada, per revisar els plecs, o sigui, les condicions,
sí, sí.
I ja quedarien pendents només de la confirmació del valor total.
En anteriors convocatòries, quan vostès no governaven, havien set crítics al respecte de les condicions. Hi ha algun canvi respecte a les condicions de les noves ajudes que esteu preparant?
Sí, bueno, en aquest sentit vàrem intentar, el que vàrem buscar també va ser premiar d'alguna manera o buscar que les ajudes anessin més destinades a gent que du més anys residint a Formentera, no? Al final està bé que es donin ajudes a tothom i que bueno, que s'ha d'intentar ajudar a tothom, però crec que els primers beneficiats en una primera línia d'ajudes han de ser els que duen més anys a Formentera i no han aconseguit trobar l'estabilitat. Si llavors hi ha algú que ha pogut venir més tard, diguem, en els darrers dos o tres anys, i en dos o tres anys encara no ha trobat l'estabilitat, tampoc és una cosa que mos agradi, però crec que la prioritat la tenen els que porten més anys, que pues, ja han consolidat una mica la seva vida aquí.
Quan diu més anys, a què es refereix?
Bueno, això és el que s'estava tractant a nivell, a veure, quins números es podien determinar, perquè també això és una cosa molt senzilla, però crec que vàrem dir, o es va parlar d'entre 3 i 5 anys de residència a Formentera.
Bé, d'altra banda també es dona la circumstància que a vegades per sol·licitar aquest tipus d'ajudes a l'habitatge bé, s'havia de tenir unes rendes que feien inviable pràcticament mantenir-se a Formentera vivint. I les persones que tenen unes rendes que els permet viure a Formentera no poden accedir a aquestes ajudes perquè tenen massa renda. Això com queda?
Sí, en això també vàrem estar parlant. No me'n recordo exactament els números perquè al final es feien els càlculs de les 14 pagues i demés. Sí. Però bueno... La veritat que això és una cosa també molt delicada, no? Perquè si estem donant... Des de Formentera no tenim competència de vivenda com a tal. Des de Formentera tenim una competència de benestar social. Per això es donen ajudes a l'habitatge a gent que en teoria, i dic en teoria perquè és el que es busca amb la redacció de les condicions i dels plecs, en teoria busquen, o sigui, no tenen una gran solvència econòmica. Vale, en aquest sentit... es posa un mínim perquè també s'ha d'evitar es fraude, no? Si tu poses no poses un mínim, una persona que pugui estar bueno, enganyant a la hisenda pública, que diga jo cobro 300 euros més, necessito una ajuda, no? Sabem que no és real perquè ningú pot sobreviure a Formentera, bueno, ni a Formentera ni a cap banda d'Espanya pràcticament amb 300 euros al mes. Doncs per això es posa un mínim de renda I també es posa un màxim per evitar que, és que ja té una renta que li permet viure bé.
Còmodament, sí.
Doncs en aquest sentit, també és complicat, perquè per exemple l'altre dia, crec que ho vareu estar parlant aquí, la notícia aquella que va sortir, que per viure a Formentera necessitava una renta
2.600.
Mínima de 2.600 i pico d'euros. Dic, joder, pues jo me quedo fora, perquè el salari, el meu salari de conseller no arriba en aquesta quantitat. Entonces, és difícil determinar les quanties quan parlem d'això, que aquí és la línia delgada quan dèiem riquesa, pobresa, classe mitjana, és una mica difús tot això.
Sap què passa? Que l'altre dia ens oferien en un xat de temes diversos de Formentera un habitatge de 2 habitacions a 1.800 euros a Sant Ferran. Clar, jo pensava que tenir un sou de 2.000 euros era tenir un molt bon sou, però ara resulta que no, perquè si has de pagar 1.800 només de lloguer, clar, com queda la cosa?
Sí, bueno, però és que el problema de l'habitatge a Formentera, bueno, està molt més agravat que a qualsevol altra banda, perquè Formentera no pot créixer i perquè Formentera no té la possibilitat d'agafar el cotxe i conduir mitja hora, una hora, per reduir el cost del que pagues d'alquiler, no? Bueno, tens la Mola, que ja la Mola es veu que els preus són una mica més barats que la resta de Silla. I la gent moltes voltes diu, jo és que hasta la Mola no hi viuria, no? No dic que això sigui un absolut, però és un exemple de com Formentera està molt limitat, però les vivendes en general estan malament per tota Espanya. Doncs tenim un problema a nivell nacional, és un problema estructural, que depèn de moltes coses, depèn de que en els darrers 10 anys en els darrers 10 anys s'han fet menys vivendes que en els 10 anteriors, de fet, 5 voltes menys, depèn de que tenim una llei a nivell nacional que per als propietaris és molt poc protectora, doncs no incentiva que els propietaris treguin les seves vivendes en el mercat residencial i prefereix que treure-les en el lloguer turístic. I tenim un problema també de salaris, perquè a Espanya es cobra molt menys que qualsevol altre país d'Europa. Doncs al final tenim una sèrie de condicionants, que bueno, són aquests i molts més, podríem estar parlant tot el matí d'això, però tenim una sèrie de condicionants que fan que al final un propietari que té una vivenda vulgui optimitzar la seva renda. I en el moment que hi ha una regulació clara i justa, doncs el mercat pot arribar a regular-se, però en el moment que hi ha polítiques més enfocades a quedar bé amb una sèrie de grups de pressió, doncs passa que queden cada volta més i més tensionats els mercats. És per això que quan parlàvem aquí les darreres voltes, que inclús va venir i el conseller de SOE, jo deia que és perillós treure una mesura sense mesurar bé les conseqüències que pot tenir.
Es refereix a la mesura, a la llei estatal que regula els habitatges,
bueno,
el preu dels habitatges.
En general, a qualsevol llei que vagi relacionada amb aquest tema, perquè és un tema molt sensible i és un tema en què la gent, encara inclús la gent que no en sap, se la mira, perquè tothom necessita una casa per viure.
I tant, i tant.
Doncs és una cosa molt delicada i jo crec que ja no només a nivell d'Illa, no? Perquè a nivell d'Illa és el que dic, no tenim pràcticament competències per decidir què es vol i què no es vol fer. Però a nivell nacional jo crec que aquí es tindria que arribar d'alguna manera un pacte d'estat i dir, a veure, les regles del joc han de ser iguals per tots, anem a posar-nos d'acord i anem a dar una garantia perquè durant els pròxims 10-15 anys això no vagi a pitjor, perquè cada volta va pitjor.
Però a què es refereix? Pacte d'estat, garantia, no vagi a pitjor? Es refereix a regular o a què es refereix?
Sí, a veure, al final el que estem parlant sempre és de que tu com a propietari has de decidir què vols fer en la teva vivenda.
D'acord.
I com a propietari veus que pots alquilar la teva vivenda, diguem, a un preu que et pots posar lliurement, realment. 1.800 euros a aquell apartament que m'estaves comentant, o li pots guanyar la mateixa quantitat de sous en 6 mesos i sense tenir llavors el problema de que és que aquest mes no et pago, és que ara no te vull pagar perquè tal, és que ara m'has d'arreglar aquí, és que ara has fet un abús de qualsevol cosa. La llei no està ben equilibrada a les dues bandes, no? I no dic que uns siguen els bons ni els altres són els bons. Dic que els propietaris moltes voltes tenen por.
també el lloguer turístic porta una sèrie de càrregues i responsabilitats importants.
Correcte. Entrades, no, si jo, sortides, jo sóc el primer neteges, que diu,
ara t'ho rompen, ara no sé què.
Jo sóc el primer que diu que al final el lloguer turístic no surt tan rentable, perquè el lloguer turístic, quan has de pagar la comissió a l'agència, quan te n'has de fer càrrec de les quotes de llum, d'aigua, els impostos que has de pagar com a arrendador turístic, no tens les desgravacions que té el lloguer residencial, al final el número no te surt igual, però dones la sensació de que d'una manera estàs molt més desprotegit i al final això és el que diu qualsevol propietari. No és que ho diga jo, és que tu quan parles amb una persona que té una vivenda, la resposta sol anar pel mateix camí. I és el que estan veient, o sigui, no és ni siquiera cosa de percepció, és una cosa de realitat. Els pisos turístics cada volta afloren més. I tu en el lloguer residencial pots pujar els preus on vulguis fins que te surti rentable. Però la gent no ho fa. Això vol dir que és que d'alguna manera no es troben còmodes amb aquell tipus de lloguer. I jo crec que és una reflexió que s'ha de fer, perquè si el propietari no vol treure la seva vivenda, no en podem construir més o no en volem construir més, pues passa el que passa. I llavors ja es podrien obrir debates de si volem començar a migrar a Espanya cap a models més com estan fent a Xina, en blocs prefabricats, o com el problema que tenen a Eivissa, que és un problema però que també els hi dona algú de solució, que no el defenc mica per allò de les caravanes, els hi dona un respir, però segueix havent un problema molt greu. Doncs s'ha de regular, i s'ha de regular d'una forma ambiciosa, en aquest sentit.
Però cap a on? A què es refereix?
No, primer de tot s'han d'establir, és el que dic, un marc legal.
El que passa és que jo li diria que ens parlàs del que pot fer Formentera, no del que
ja, podem que jo, fer, no jo, sé jo li dic que Formentera estan molt limitats. A Formentera l'únic que podem és mitjançant el govern balear, que és el que estem fent, estem treballant per treure el programa de lloguer segur, que s'està retrasant més del que esperàvem, però bueno.
Això és el que li anava a dir. Vostè va prometre que estaria abans de desembre. Som a l'abril.
Sí, jo vaig prometre que estaria abans de desembre, però llavors ens varen posar en contacte amb el govern balear i ens varen dir que estaven treballant en una normativa que anava en aquest sentit. Entonces, ja, de fet, això ja ho varen comentar. I en aquest sentit, si des del govern balear, que és des d'on està la competència real, volen treballar en aquest sentit, doncs nosaltres encantats de deixar-nos ajudar. També perquè a Formentera tenim els recursos més limitats, necessitem un munt d'informació, assessorament legal, i el consell aquí està molt desbordat amb altres temàtiques. No? De fet, el lletrat que tenim de turisme, de mobilitat, d'urbanisme, d'infraestructures, i ara el lletrat de vivenda també està més ocupat amb altres coses, i no tenim la capacitat de fer tot això en el nivell que ho poden fer ells, i si ve papà govern balear i mos dona una mà en aquest sentit, nosaltres encantats de deixar-mos ajudar, però igual que l'inspector de turisme, vàrem dir que estaria l'inspector de turisme, però les coses dins el consell van molt més lentes del que a nosaltres mos agradaria.
Al respecte del programa aquest de lloguer segur, o sigui que ho impulsi, o sigui, entenc que vostès deixaran que ho impulsi el govern balear. Hi ha algun termini al respecte de quan de quan ho volen aplicar? Vostès saben com serà aquest lloguer segur que vol impulsar des de l'administració insular al govern?
Nosaltres vàrem fer les nostres peticions. Nosaltres vàrem demanar que es tinguessin en compte l'especial situació que té Formentera en quant a preus. Vàrem posar l'exemple dels preus marcats per les vivendes de preu limitat, que estableixen una quantia en funció de la ubicació on està la vivenda. En aquest sentit, vàrem remarcar que, per exemple, Formentera pertany a la categoria A. La categoria A és, diguem, la més ben valoritzada, però està en el mateix nivell que, per exemple, Andratx. No? I clar, si el preu promís d'una vivenda allí són 2.000 i pico euros, i aquí són 10.000, no dic que el preu de lloguer hagi de ser 4 voltes més alt, però dic que s'ha de tenir un coeficient multiplicador que ens ajudi a compensar aquestes diferències. No? També ho veiem en l'estudi aquest que parlàvem fa un moment, de sou mitjà que fa falta per viure dignament a Formentera, també és més alt, a Formentera és tot més car. Entonces, aquesta va ser una de les principals peticions. I sobretot de confiar en que aquesta mesura puga tenir un efecte pal·liatiu, que ja ho dic sempre, serà pal·liatiu. El problema que tenim de la vivenda a Formentera ara mateix és estructural i no té una solució a curt ni a mitjà plaç.
Recordem que en principi aquest programa de lloguer segur, què havia de permetre? Havia de permetre, doncs, assegurar... Bueno, vostè mateix expliqui-ho.
Sí, a veure, la idea era una mica enfocar-se en que el propietari de la vivenda tingués garantit recuperar la vivenda i cobrar el sou que demana si entra dins uns valors determinats. No? En el programa no es contemplava a priori qualsevol preu, però es contemplava un rang de preus, que és aquí on vàrem fer incidència, en que Formentera, doncs potser no pots dir, el preu just aquí serien 1.200 per una casa de camp, quan realment a preu de mercat estan a 2.500. Dic, ni tanto ni tan calvo. Entonces, vàrem dir que s'ha de buscar un preu intermig que es consideri just, però tampoc abusiu. I en aquest sentit, garantir tant en el propietari com en el inquilí que puguen tenir una relació duradera sense que hi hagi més problemes de per mig. Així una mica en resumen.
Ja, però, a veure, jo tenia entès que el programa de lloguer segur precisament el que garantia era una renda assumible per part dels inquilins a canvi de que el propietari tingués una garantia de que si aquest inquilí deixa de pagar o li fa malbé la casa, l'administració, diguem-ne, corrés a càrrec d'això, però el propietari havia d'assumir que hauria de baixar la renda.
Això és el que he dit. Si de preu de mercat... Jo he posat un exemple d'una casa molt més cara, però, per exemple, aquesta que me comentes... No sé els detalls, però diguem que una casa que a preu de mercat pugui costar 1.800 euros, pues, s'entén que... Bueno, això són, ja hi ha uns paràmetres que te mesuren, metres... no sé si al final es tenien en compte metres de terrassa, cuines, habitacions, una sèrie de paràmetres que poguessin estimar quin era el valor d'aquella vivenda i a partir d'aquell valor fer l'oferta adaptada. Entonces, ja no serien 1.800, serien el millor 1.400, el propietari renunciaria a 400 euros a canvi de tenir una sèrie de garanties. Vale? Però això estan
parlant... Però qui pot pagar un lloguer de 1.400 euros al mes? És que clar...
Ja, però és que no es tracta només de qui pot pagar i qui no pot pagar, es tracta de com està la situació. Sí, sí. O sigui, hem de tenir en compte que l'ideal seria que no es negociés això directament, no? Que tots tinguéssim accés a la vivenda lliure, com marca la Constitució, i que tot fos un món molt més just, però no vivim en un món tan just. Entonces, un propietari que ha fet una inversió té dret a demanar lliurement el que vulgui. Llavors també ha d'assumir que hi ha unes lleis per darrere que ha de complir. Però si jo vull que els propietaris s'afegeixin o rebaixin els seus preus, no puc dir-los ara ho has de posar a la meitat. Jo hauria de dir, has de renunciar a una part, però no a tot, perquè al final la idea d'aquest programa no deixa de ser que apareguin més vivendes en el mercat. I quan apareguen més vivendes, s'espera que per llei d'oferta i demanda els preus baixin. I si a més els que apareixen un preu encara més baix, això encara afavoreix més que per llei d'oferta i demanda els preus de les que hi ha en el mercat baixin. Estem a un lloc on la vivenda està completament limitada i hem d'assumir que tampoc li podem anar a dir a un propietari que paga una hipoteca, que les hipoteques han pujat, que tot ha pujat, que ara ha d'anar a pèrdues per alquilar aquesta vivenda, perquè entonces no aconseguirem res. Agafaran aquella vivenda, l'alquilaran 6 mesos, no serà turística, serà per un grup empresari que vengui aquí amb un restaurant o amb un hotel i donarà aquella vivenda així, i seguirem sense tenir vivenda pels veïns.
Quan estarà aprovada aquesta normativa de lloguer segur?
El que me varen dir... La darrera volta, que va ser fa 2 setmanes, va ser que estaria abans de l'estiu. No me varen dar una fecha concreta, però que això va ser el que vaig rebre.
Bé, i escolti'm, sobre el tema de l'inspector de turisme, que també va molt vinculat, ara ho apuntava, vostè ho esmentava breument. No sé, hi ha alguna intenció de contractar aquest inspector de turisme?
Sí, s'estan fent ja entrevistes, està en la darrera fase de la contractació i esperem que pel mes de maig puga estar ja treballant. Com deia, des de l'administració les coses són molt més lentes, des del sector privat jo puc anar i dir si vols comença demà, però des d'aquí s'han de fer una sèrie de passes prèvies que ens donen el que tenim i que tots coneixem, que és una burocràcia retardada i poc eficient.
I quan estigui treballant aquest inspector turístic o aquesta inspectora turística, diguem-ne, aquí, quin serà el seu objectiu número 1?
Bueno, no tindrà un objectiu número un, tindrà diversos, perquè tindrà molta feina acumulada, però tindrà que ajudar a combatre l'oferta il·legal. Diguem que aquest pot ser el principal, però a més l'inspector de turisme, tal com marca la llei, ha de fer moltes altres coses, ha de revisar expedients, ha de fer coses, i bueno, això és la feina del dia a dia, però el que nosaltres esperam d'ell, a priori, és que ens ajudi a combatre l'oferta il·legal de forma més eficient, perquè ara mateix sí que és veritat que no és que estigui abandonat el tema de la inspecció, però fent-se mitjançant zeladors, al final tens el problema de que has d'anar fent visites, el zelador no té presumpció de veracitat directament, doncs llavors, dia que ja penses que tens alguna cosa, has d'anar a la policia i el procés és molt més difícil. Igualment, aquí a Formentera crec que es calquilen de forma il·legal, que són menys que abans, perquè es varen legalitzar moltes, però encara n'hi ha. Estan molt assabentats de com evitar aquest tipus de
Estan
denúncies.
informats, eh?
Pues, claro, ells, no, és que si te pregunta alguien, tu eres mi amigo. I a part és complicat perquè Formentera no és un lloc on tu, bueno, en general, les ciutats de vacances no són un lloc per passar tot el dia dins la casa. Tu vens, estàs de matí, llavors del matí te'n vas a la platja, estàs en el restaurant i tornes a la nit. Doncs la feina de l'inspector, la veritat que té molta feina i tots esperem que vagi bé. Però bueno, és una eina més. Aquí no tenim una varita màgica per poder dir problema resolt. Costarà feina, costarà esforç i encara sabrem que no s'haurà eliminat.
Què els diria a les 700 persones que el passat mes de juny li van presentar aquella recollida de signatures impulsada per SOS Vivent de Formentera, en què els reclamava solucions per l'habitatge a Formentera?
Els diria que, per lo menos nosaltres, des que hem arribat, no hem dat ni una sola plaça turística més. Cosa que, per exemple, en el 2022 ja se'n van dar 50 més. Totes les places turístiques que es van regular es van regular en els darrers... Bueno, totes les que es van regular entre els darrers 4 i 8 anys suposen un 25% del total de l'oferta. I que bueno, som conscients nosaltres de la situació, però els hi desitjo ànims perquè sé que és una situació difícil. De fet, ahir mateix vaig trobar una persona allà en el Consell que me va venir a comentar sobre un problema que va tenir. Jo li vaig dir, per mi jo sóc el conseller d'habitatge de
Sí?
Formentera, tenim l'oficina de l'habitatge, pots anar parlant-se amb el personal i que t'orientin, i aquí en darrera instància pots anar posant denúncies a Guàrdia Civil, però que estan treballant amb això. De veritat que no és que som conscients de la situació i no hem vingut aquí per dir pues mira, estoy por estar, no? Jo ho he dit moltes voltes, jo a la meva feina anterior estava molt tranquil, jo treballant amb els turistes, com dic sempre amb els meus turistes i els meus italians, i jo estava molt bé, però m'he ficat perquè crec que puc ajudar i no estic aquí per cap altra cosa.
Artal Maians, conseller d'Habitatge i Turisme, moltíssimes gràcies una vegada més per venir a Ràdio Illa. Molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i molt d'ànims a tots.